Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Amb un passaport i una motxilla en té prou per córrer, volar i viure, que és el que ens proposa en el seu llibre Rafael Bagot, periodista de professor, de professió i viatger segurament de vocació. Corre, vola, viu, que es presenta dijous de la setmana que ve a Sant Cugat, reviu 12 viatges pel món, plens d'anècdotes i històries, apunts esportius i personatges. Un viatge, com diu ell, pels viatges de l'autor. Rafael Bagot, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Escoltem, de moment no li hem sentit la veu, però és en Joan Baez, una autora que cites en el llibre i que ens porta a un dels teus viatges. Exactament a on?
Joan Baez, jo no la conec personalment, diríem, però la vaig poder conèixer més o menys de prop a través d'una família on vaig viure als Estats Units fa molts anys, el 87-88. Vaig fer cou, allò que es feia abans, que ara ja no es fa, als Estats Units. Jo tenia 16 anys i vaig estar amb una família vivint als Estats Units, concretament a l'estat de Washington, en un poblet molt petit, al mig del no-res. I allà els meus pares eren d'aquests de hippies, dels de Woodstock. I Joan Baez era una persona que era present en el dia a dia d'aquesta gent, que sentien música, doncs això, totes aquestes imatges que hem vist d'aquella gran trobada de Woodstock. Sí, sí, per mi això és Estats Units, any 88-89, tot i que aquesta música deu ser als 70s, 72-73, segurament.
Mm-hmm. 16 anys tenies.
Sí, sí.
I per l'edat que tenies, una experiència molt impactant, no? Perquè et van passar tantes coses allà, no?
Jo crec que un any dona per molt, i més si ets una criatura i te'n vas amb això, als Estats Units o qualsevol altre país, Viatjar dona per molt, i de jove, i quan el cervell encara el tens molt obert i molt preparat per assumir el que sigui, doncs jo crec que és una experiència inigualable. De fet, penso que d'alguna manera hauria de ser obligatori que la gent se n'anés un anyet a viure fora, tranquil·lament, perquè és una manera d'això, d'obrir el cervell, de conèixer més coses, de trencar tabús, de trencar prejudicis que tenim. Diuen que el racisme és una malaltia que es cura viatjant, no?, i coneixent gent. I segurament per aquest primer viatge, aquest viatge una mica iniciàtic, que a més és el primer capítol del llibre, on condenso un any de la meva vida en un altre món en un sol capítol, doncs amb això comencem, i és potser el viatge que a partir d'aquí han anat venint més coses. No?
Mm, i has tornat.
Sí, he tornat unes quantes vegades als Estats Units, sí, sí.
Però a Ritzville encara...
A Ritzville també he tornat, i em va sorprendre que al cap de 25 anys vaig anar-hi, i clar, Ritzville és un poble petitíssim, eh? Ritzville són 1.700 habitants, i vaig anar-hi 25 anys després, vaig estar en un hotel, i en un ascensor una senyora em va dir... Ai, què fas aquí? Ets un turista que has vingut aquí? Diu, no, jo vaig viure aquí fa molts anys. I diu, d'on ets? Jo sóc de Barcelona, sóc català. Diu, tu no et diràs Rafael?
Oh, no et va reconèixer.
Sí, i dic, sí. Diu, ostres, jo estic aquí de visita, però el meu germà, que és d'aquí, em va parlar de tu, que eres un xutador, que havies vingut... Però jo feia de xutador aquí de futbol americà, que havies vingut i que eres estranger... i que vas, bueno, que vas causar bona sensació, diríem, a la gent, no? Clar, jo estava contentíssim, perquè allò sí que és una comunitat petita, però imagina que al cap de molts anys hi ha gent que encara et recordi, eh? I encara tinc contacte, ara amb Facebook, i això és fantàstic, que pots estar parlant amb gent de tot arreu del món i encara els mantinc.
I vas tornar a fer una visita al cap d'uns anys amb una professora que li vau fer una brometa...
Sí, 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 exacte. Jo veig que has fet la feina, amb el llibre.
He fet una mica de deure, sí.
Sí, sí. Aquesta gent, als Estats Units, són... Hi ha de tot, i no es pot generalitzar mai en cap país, però sí que tenen una mentalitat una mica infantil, una mica naïf, que en diuen ells. I llavors, a l'escola, una de les bromes que els hi feia gràcia fer era anar amb una professora d'anglès, per exemple, la Miss Suizo, en aquest cas, que encara som grans amics, i que em va apretar molt, però que em va ajudar molt. Doncs recordo que per fer-li una broma li van anar a embolicar el seu cotxe amb paper de vàter, i una nit em van dir, anem, que ens anirem a divertir allò per aquí al poble. I clar, poca feina tenien en aquest poble, I quan no fos agafar una ampolla de cervesa i veure-se-la sota un pont, doncs gairebé a vegades no sabien què fer. I sí, embolicaven cotxes de professors amb paper de vàter, i això era un esport nacional a vegades.
Va ser també aquí on un noi, crec recordar, no sé si era un company, que et va comentar bàsquet, però si d'on vens tu no teniu ni idea.
Sí, a vegades la prepotència és un problema, sempre és un problema, però
ho
vegades...
dic per si l'has tornat a veure.
En aquest noi no l'he tornat a veure, tot i que el vaig veure durant tot aquell any, diríem, però amb aquest no era dels més amics. Però sí que és veritat que em va dir, quan jo vaig fer les proves per entrar a l'equip de bàsquet de l'institut, em va dir, tu, bàsquet, però si vens d'un país que no en sabeu, de bàsquet. I feia 3 anys que a Espanya i als Estats Units havien jugat la final de Los Angeles, sí, el 94, jo era allà el 97. No, perdó, 84, doncs clar, jo era allà el 87. I no sé, sé que aquesta gent no s'imaginaven que nosaltres poguéssim jugar a bàsquet. I hi ha aquest petit punt de gràcia, de revenja, que vam anar a fer les proves i ho veig en aquest noi. Tu espera't, que ja veuràs que ens en sortirem. Vam fer les proves, jo vaig entrar a l'equip de bàsquet, ell no va entrar-hi, i per tant vaig dir, mira, la vida no pots mai parlar.
T'ho he preguntat perquè és molt curiós, perquè es prodeja, abans t'ho comentava, acostumes a, quan fas una segona visita a llocs que ja has conegut, a preguntar-te per aquella gent amb la que has establert un vincle, amb qui has establert una mínima relació, i preguntar-te què de ser d'ells, no? Què estaran fent? I dic, és que si et vas trobar aquell noi, segurament li vas tornar a qüestionar el tema, no? Què li haguessis dit?
Sí. Sí, home,
perquè ara, tal com està la situació, tu te'n vas a l'NBA i trobes uns quants, eh?
Exacte, i en Pau Gasol mateix, i en Marc, que es conec de petits i que encara no jugaven, en Pau tot just era un júnior, quan vaig fer el primer reportatge pel Bàsquet Mania, la primera vegada que va sortir TV3 li vaig fer un reportatge, i en Marc era un nano petit que jo vaig conèixer amb un sofà, que em va dir, vull ser famós, jo també jugaré bàsquet, i li vaig dir, Marc, espera't que d'aquí uns anys t'entrevistaré, i llavors amb una final de l'Eurolliga a Girona, quan és campió d'Europa, de l'Eurocopa, com li deien, de la Copa FIBA, doncs amb la Casbah Girona, el tio queda campió d'aquella competició, i els vestidors ens diuen que no entrem encara en directe, que mati 10 minuts allà amb ell dret esperant, i li dic, Marc, te'n recordes fa uns quants anys que tu tenies 7 o 8 anys al sofà de casa, i jo et vaig dir, jo vaig venir a entrevistar en Pau, i em vas dir, jo un dia vull sortir a la tele, i jo et vaig dir, no pateixis que t'entrevistaré, i se'm queda mirant, diu, hòstia, tu ets aquell? I dic, sí, sóc aquell. I veus que amb la paciència tot acaba arribant, i amb el treball, i en Marc Gasol, gran com és, em mirava i gairebé se li posava la pell de gallina, no? Uh-huh. Ara em fa gràcia. Jo crec molt amb la pregunta que em feies, amb el paisatge humà, amb això de tornar, de conèixer, és molt bonic anar a fer-se les fotos a les piràmides, a la Torre Eiffel, però el paisatge humà jo crec que és una cosa, almenys a mi em mou bastant, és una cosa que m'agrada.
En quin moment decideixes i et planteges d'escriure tot el que tu has viscut amb tanta passió, amb tanta intensitat?
Haig de puntualitzar que tot el que he viscut no ho he escrit, perquè...
No, ja m'ho imagino,
Hauria d'escriure una mica més, Però, no, com a periodista i comunicador sempre tens ganes d'explicar coses. Llavors vaig estar escrivint a diferents revistes, havia publicat El Punt, El Presència, El Recull, que és una revista local de Blanes, havia publicat diferents viatges, i llavors veia que cada vegada que anava explicant, o que li deies a algú, escolta, he passat una nit en una presó a Bielorússia, deien, va. I llavors, sí. I ara fa poc vaig estar a Tailàndia en un viatge, 2 mesos o 3 mesos pel sud-est asiàtic, vaig tenir un dengue, vaig estar allà a punt de morir, deien, va. T'ho inventes. Que no, que és veritat. I llavors vaig anar a l'NBA i vaig parlar amb aquest i amb Magic Johnson em deia que no sé què. Magic Johnson. Clar, i llavors penses, ai, potser aquestes coses, algunes són divertides, són curioses, i potser hi ha gent que li fa gràcia sentir-les. Llavors tenia gràcia de... Bueno, em va semblar que podia ser divertit explicar-ho pels amics, per compartir-ho, i això a poc a poc ha anat creixent, no? I la resposta que tinc de moment està molt, molt bé, perquè estem a punt de començar la segona edició, perquè se'ns ha acabat la primera.
El llibre ja l'has presentat a Blanes.
Sí.
A la teva ciutat.
Sí, jo sóc de Blanes. Fa 25 anys que visc a Sant Cugat. Ara fa molts més anys que visc a Sant Cugat que no pas a Blanes.
Sí, doncs.
Vaig néixer allà i ja sóc Sant Cugatenc d'adopció, diríem.
Uh-huh. La següent es fa a Barcelona...
Aquest vespre vaig a Figueres, demà vaig a Olot, dilluns Barcelona, dijous Sant
dijous
Cugat,
aquí.
Dimecres Girona, Saldes, Sant Guim de Freixenet, ara estem lligant-ne una amb l'Altair, amb Barcelona, amb la llibreria. Sí, anirem.
Quina gira, eh?
Bueno, hem d'anar promocionant, no? Perquè aquestes coses dels llibres són, costen, costen.
Aquí a Sant Cugat la de dijous on la feu?
Al el... Museu del Monestir.
Al Museu del Monestir?
Sí, amb l'alcaldessa i tot. I amb l'Enric Agut, home del temps de TV3, també Sant Cugatenc d'adopció.
Que ahir feia footing per aquí per la ciutat, me'l vaig creuar.
Sí, corre, corre.
Sí, sí,
fa temps
sí,
que parlem
sí.
d'això de córrer i ell ara està en forma.
És runner, no? Que es diu...
Sí, sí, però jo em quedo ara. Amb el tema corredor, de
corredor,
tota la vida. La
corredor de tota la vida.
Això del runner és molt modern i no crec tant.
Escolta'm una cosa, titular un llibre per un periodista és més fàcil o més difícil?
És molt difícil, és molt difícil. La meva primera idea era Hospitality Days, d'hospital... i holidays, junt, perquè era allò, viatges que m'he passat a l'hospital o tenim problemes. Però llavors tots els viatges no tenien problemes, per tant vaig dir, no puc anar per aquí. I vaig demanar amb una companya de la feina, l'Esther Bertran, que està a TV3 a Girona, i que la van tenir una època a l'Espai Terra, que és on treballo ara, després de 20 anys d'esports, i li vaig dir, escolta, estic mirant títols i no sé per on tirar. I l'endemà em va tornar amb 8 títols, i un d'aquests era el Corre, vola, viu, i em va semblar que era positiu, que ho definia tot. Perquè es corre, es vola, es volar, es viure, és tot el que vull explicar en aquest llibre, no? La passió amb la que vius les coses.
Et sembla que anem a Nova York?
I tant!
El teu primer viatge a Nova York, descobreixes el Madison Square Garden i anaves amb la il·lusió d'aquell que comença una professió amb molts reptes i anaves acompanyat per un company de facultat.
Sí,
però aquell viatge és fantàstic, perquè et passen una de coses.
Sí, és un viatge, sí, és un viatge divertit. Aquí no he posat per descomptat tots els meus viatges, però em va costar molt filtrar els viatges que tenien gràcia, que passaven i passaven coses. Vaig fer una llista de viatges i vaig anar buscant anècdotes de cada viatge. Aquest tenia coses xules. Tenia, per exemple, aquí anava amb en Xavi, que me l'estimo molt fa molts anys, companys de facultat, companys de beca a TV3, treballa a TV3, i amb qui hem seguit, havíem compartit pis a Sant Cugat, i ell no havia estat mai a Nova York, jo havia estat un parell de cops, i m'agradava portar-lo a Nova York, acompanyar-lo, a descobrir tot un món a Nova York. Ens vam aconseguir acreditar, ho explica el llibre, i llavors un cop érem allà, nosaltres com dos senyors, com si fóssim dos periodistes de veritat, érem periodistes, havíem treballat molt tots en mitjans locals, anys, molts anys, però en aquell moment érem a l'NBA, amb americana i corbata tots dos, amb trajo. I ens vam plantar al mig de l'NBA com uns campions, com si fóssim de l'ESPN, de qualsevol diari importantíssim, o de qualsevol cadena de la CNN, i llavors hi havia una llista allà de mitjans i nosaltres allà mig.
Ràdio Argentona.
Ràdio Argentona, que ell es va acreditar finalment amb Ràdio Argentona, i jo em sembla que vaig acabar anant per TV3, perquè algú ens va poder fer una mica de píl·lula, diríem, i ens va acreditar. Però anàvem com a turistes.
I us vau colar per l'interior del Madison, fins als vestidors, fins a la cuina, no? Com diem en l'argot esportiu, fins a la cuina.
Sí.
I us vau trobar amb Magic Johnson?
Sí, sí. És que n'hauríem d'aprendre molt, dels Estats Units, a nivell d'espectacle i d'organització d'esdeveniments esportius. Aquí ara l'NBA fa uns quants anys que ho comença a fer, que s'obre, i que llavors pots entrar fins a dintre, fins a la cuina, fins al vestidor. Però allà, jo ho explico el llibre, i això hi ha molta gent rovirosa, Sant Cugatenc, de Dusfio també, per exemple, també ho he explicat més d'una vegada, però tu vas als vestidors de l'NBA, aquell senyor surt de la dutxa, tal com va, es posa una tovallola al cap, no cal que es tapi gaire cosa, i tu li fas una entrevista, però tu, que ets la Carme i que ets una noia, i ell va amplement allà feliç sense preocupar-se de tapar-se res, perquè bueno, ja s'assumeix que són professionals i que el càmera no gravarà més avall de la cintura, i la tensió que hi ha del jugador, del professional, de l'entrenador cap al periodista és màxima. Tu estàs fent la teva feina, jo estic fent la meva. No té res a veure el Barça, per exemple, aquí al futbol, on accedir als jugadors és pràcticament impossible. En altres esports sí que és més senzill, també ho dic per experiència de tants anys a TV3 fent això, però aquí hi ha com una distància molt gran entre jugadors i periodistes. Cada vegada és més difícil tenir amics que juguin al Barça, o fer-te amic d'algú que jugui al Barça.
O sigui, que aquí descobreixes el que és l'esport espectacle, no?
Sí.
Aquest enfoc que se li dona als Estats Units, que tant ens arriba venut d'aquesta manera, que en realitat és ben bé així, que sí. Són uns artistes.
Sí, sí, sí. L'havia viscut des de dins, no ho vaig literalment descobrir, perquè jo 15 anys abans, 20 anys abans, jo havia sigut part d'aquest esport, perquè jo a nivell d'institut havia participat en equip de futbol americà, en equip de bàsquet, en equip d'atletisme, havia arribat a competir amb uns estatals d'atletisme, allà havia jugat competicions estatals de bàsquet i de futbol americà, i nosaltres, els partits de futbol americà que fèiem, nosaltres ens els gravaven, sortíem per la tele, ens entrevistaven, era com un gol a gol, allò, amb nanos d'institut, ens tractaven com herois i com a professionals, i es feien rodes de premsa, i el nostre entrenador anava a rodes de premsa. I jo acabava un partit i si feies un gol o uns punts, un xut entre pals i decidies el partit, a tu et cridaven i anaves a la sala de premsa i t'entrevistaven 5 tios de diferents mitjans, saps? Allà sí que et tractaven com un, gairebé com un professional quan tens 16 o 17 anys. Jo crec que l'esport el cuiden, l'emboliquen, li fan un llaç i llavors...
Fa maco.
Sí, sí. I a vegades és un llaç, el que necessites. Una vegada vaig fer un report al Rayo Vallecano, fa molts anys, pel gol a gol, i anaven primers de la Lliga. Acabaven de pujar aquell any, portaven no sé quantes jornades, anaven primers. I el seu delegat em va dir, diu, si en aquests nois els hi dones un cotxe, els fas sentir, els hi poses un llaç, diu, se senten que són jugadors de primera. I si són jugadors de primera, poden fer-ho bé. Diu, per això anem primers. Perquè ara els hi hem fet creure que són molt bons. Doncs això passa. Als Estats Units et cuiden molt amb això.
Abans que parlaves de saber doncs, quin és el paper de cadascú, quan parlàvem dels vestidors,
sí.
Del Madison, jo crec que a París no ho vas tenir tan fàcil. No ho vas tenir tan fàcil, va ser un viatge expressament per anar a fer una entrevista...
Exclusiva.
Sí, exclusiva a Ronaldo. El resum, molt ràpid, un taxista fanàtic, un genoll i dues preguntes. I per últim, dos mànagers.
No ho hagués sabut resumir tan bé, eh? El pròxim llibre em sembla que demanaré que m'assessoris per resumir-lo. Sí, vam anar a París, TV3 em diu un dia corrent que Ronaldo, el bo, el d'abans, el que no és el del Madrid.
El que li deien el gordito.
Exacte, sí, el brasiler. Sí. Doncs que s'havia trencat el genoll, estava en un hospital, el Pitié Salpêtrière de París, em diuen demà al matí te'n vas corrent a fer una entrevista, me'n vaig, no vaig ni afaitar, me'n vaig adonar després, com vaig veure les imatges, i m'envien allà, i llavors allà el que s'explica en aquest capítol és que em va tocar negociar amb dos representants, Martins i Pita, que són dos personatges molt personatges, i que vam tenir un incident enmig de l'entrevista i se'ns van negar a continuar. I llavors vam haver de negociar, vam haver de reconduir-ho tot, però tota l'experiència aquí es veu de quin entorn hi ha al voltant de jugadors com Ronaldo. Ronaldo, el capítol aquest el vaig tractar una estona en BT, perquè era com un extraterrestre. Ronaldo era com una criatura. Pobret, feia pena i tot. De bon nano, d'innocent, de... Pensaves, aquest el tenen aquí, ell juga a futbol, però és com una mena de ninot.
Sí, una titella,
sí,
sembla que dius, no?
Sí, segurament.
Parles d'una titella. No explicarem més coses,
No, sí, no fem spoilers,
no,
ara que
clar,
es parla spoilers.
Clar, no els avançarem tots, ni molt menys, però sí que puc dir als oients que és un llibre molt amè, molt fàcil de llegir, que passa molt fàcil, i que és una lectura que fins i tot als joves que els agrada el món de l'esport pot ser fantàstic, no? També perquè els hi entri allò el coquet de viatjar, de sortir, de conèixer i descobrir coses.
L'altre dia a Blanes, a la primera presentació, em va venir un pare a l'acabar i em diu, escolta, diu, aquest llibre li obligaré a llegir al meu fill que té 16 anys i que no sap què fer amb la vida.
Bueno, jo crec que també...
I vaig quedar parat. Dic, ostres, que bé, quina il·lusió, no?
Sí, no, perquè
i
és veritat.
No és només esport. Aquí estem parlant de viatges i sí que hi ha punts esportius. Però aquí hi ha una mica la vivència, la passió amb el que vols fer a la vida i obrir el cervell i conèixer i acostar-te a la gent, que això crec que és molt important.
Canviem de continent. Te'n vas al Marroc amb un parell d'amics i una de les coses que et sorprèn és la noció del temps.
Sí, al Marroc, a l'Àfrica les coses passen més a poc, eh? Ara he estat també amb un casament a Uganda fa un any o així, que érem els dos únics blancs de la colla, I, i el temps a l'Àfrica passa d'una altra manera. Si vaig anar amb dues persones que m'estimo molt, amb en Ramon i amb en Quique, i va ser fantàstic, encara riem molt recordant aquell viatge. Vam estar amb una família vivint, que no tenien llum, no tenien aigua.
I vau passar por, eh?
Sí, va alguns moments que no sabies massa si sobreviuries o no, perquè anàvem amunt, que conduïa d'una manera una mica perillosa.
Sí, sí. Enric López Vilalta, molt bon dia.
Salam aleikum.
Salam aleikum, Quique. Què fas aquí? Miro sota la taula i no et veig.
Venia el Barroc, passava per aquí, dic, va, anem a saludar aquí el Willy Fogg.
Quina sorpresa, què fas? Tot bé?
Home, sí, sabia que tu sol no podies aguantar tot el programa, llavors dic, va, anem a fer un cop de mà.
Sóc un rookie, Quique, sóc un rookie.
Clar, quantes hores teniu el programa aquí?
Ens queden minuts, Quique.
Ah, perquè, clar, amb la xerrameca del Rafael em sembla que podia omplir tot el dia, eh?
Sempre ho diu, això, en Quique, sempre ho diu. No sé d'on ho treu, però sempre ho diu.
I és veritat. El Quique, que t'ha fet un dels dos pròlegs, l'altre te l'ha fet l'Ivan Tibau, exsecretari sí. general de l'esport, i hi ha una cosa que diu el Quique, diu, si la vida és una escola, el món és tot un màster, l'escenari ideal per unes pràctiques de postgrau. En referència a tot això, que és realment, és una descripció fantàstica, no?, del que suposen els viatges.
Amb en Quique ens estimem molt i en Quique sempre dic que és el meu germanet gran. Quan vaig entrar a TV3, al Forat 18, en Quique el vaig tenir allà, que em va ajudar molt i jo crec que em va agafar la mà per anar-me acompanyant. Estic totalment d'acord amb el que diu, i a més escriu molt bé aquest senyor.
Sí?
Ha fet un pròleg, que en sèrio, que és millor pròleg que el llibre. I jo espero que la gent no es quedi només amb el pròleg i llavors no vulgui llegir el llibre, però sí, la vida és conèixer, és obrir el cervell i és paisatges humans. I en Quique també és un viatger, jo crec que és un gran viatger.
I el Quique...
Mira, jo tinc molta enveja del Rafael, molta enveja,
no, home,
perquè
no.
Ell té uns 10 anys menys que jo i em sembla que ell ha anat 10 vegades més països que jo. O sigui que, bueno, jo quan sigui jove vull ser com ell, eh? És al revés del que es diu habitualment.
Tu, Quique, et fas jove cada dia que passa, que encara fas maratons, que tu cada dia que passa et fas més jove.
Sí, 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 sí. Tu em vas fer una i ja vas plegar. Mira, jo encara he seguit una mica... la història.
Per
però,
cert que el...
però, bueno, ja hem fet més coses, eh?
El Quique, diu en el pròleg, és un repte, i és un repte que te'l llença tu, que espera un segon volum.
Sí, si tot va bé, en tindrem un altre. Hi ha coses escrites, eh? De fet, en el final del llibre hi ha una cosa que es diu Petit Furs, que és els afegitons, i aquí explico que hi ha coses escrites de viatges, d'aquest viatge a Uganda, d'un creuer pel Mediterrani amb la meva àvia, quan ella tenia 80 anys, jo 28, que la gent es pensava que era un gigoló. Això va ser divertidíssim. Bueno, en Quique sap moltes històries d'aquestes, sí, i n'ha llegit i me'ls ha sentit explicar mil vegades. Quique, parla tu, va, que jo, si no, parlo molt.
No, és que em fa gràcia, sí, sí, sí. Per cert, Rafael, que encara no tinc el llibre, jo. O sigui, encara l'espero, eh? Jo estic aquí amb unes galerades, pràcticament, unes fotocòpies que em vas passar, i, clar, a mi m'agradaria tocar-lo, el llibre, eh?
Tu tindràs, tu tindràs.
Ja ho trobarem, no?
Sí, pensa que s'ha acabat la primera edició, que sembla que vingui aquí a presumir de llibre, i que d'aquí 8 dies tenim la segona edició ja. Per tant, em falten llibres perquè si no, no puc anar a les presentacions a encolomar-los a la gent, diríem, eh? Amb tot el carinyo.
Tenim una, no?, dilluns, sembla?
Dilluns en tenim una amb tu mateix al Museu Colet de Barcelona, al carrer Buenos Aires 56, que és la presentació de Barcelona. Però avui en tinc una, ja ho explicava abans, eh? Figueres, Olot, llavors ve Girona, n'hi ha unes quantes, Però
ets un mediàtic, eh?
Sí, tu sí,
és un artista.
Oh, ho estem
ballant
a tothom, perquè és tan bon home, és tan bona gent, com diria aquell, que, escolta, enrere tothom, fàcilment, i tothom li diu que sí, lògicament, no podia ser d'una altra manera. Però és un plaer estar al seu costat. I mira, jo et proposo una cosa per de cara al segon llibre. Hem de fer una altra escapada, eh? Com la del Marroc, però en un altre lloc.
Tria destinació. Pensem una destinació i anem.
Digue'm.
Dic, tria una destinació i ens n'hi anem.
Segur que la trobem. Mira, igual Llatinoamèrica, tu, que igual ho tenim una mica...
Sí, sí.
Oblidat,
sí,
no?
Sí, jo tinc un parell de viatges, tres fets per allà, però clar, en aquests no tenia... no havia passat cap nit a cap presó, ni havia estat a punt de morir, i no els he posat. Ja. Colòmbia, Colòmbia, ho tens.
Ja buscarem alguna cosa que hi hagi una mica de risc, eh? I així sí, puguis explicar coses.
Sempre ha d'haver-hi una mica de risc, sempre.
Quique, moltíssimes gràcies per haver participat avui al Sant Cugat a Fons en aquesta entrevista que li estem fent a en Rafel. Gràcies.
Vinga, és un plaer.
Merci, Quique, a reveure. Prepara't a deixar el llibre.
Fins dilluns, eh?
Prepara't a deixar el llibre, de la presentació.
Corre, vola i viu, sobretot.
Gràcies. Adéu. Bon dia, Quique.
Adéu-siau.
I estem entrant ja a la recta final. És que és veritat, estaríem parlant hores, segurament, perquè a més em ve molt, molt de gust.
Vol dir que ens ho passem bé, això, Carme.
Sí, i a més compartim viatges, que jo crec que a qui no li agrada viatjar és una rara avis. És una rara avis. Abans de marxar, anem a Escòcia molt ràpidament. Hold your hand. Gallina de piel, que diria en Johan, tu vas veure i vas viure un Celtic Rangers 6-2 resultat final, però l'emoció i l'ambient és el que et queda.
Sí, no vaig veure només un Celtic Rangers, sinó vaig veure el Celtic Rangers. Aquest és el més important de la història, sobretot pels del Celtic, perquè van guanyar 6-2 i tenen pòsters d'això. Tu vas a Escòcia i trobes pòsters dient, aquests són els 62.324 que van ser allà. Doncs vaig tenir la sort de ser-hi. L'endemà de ser amb uns Highland Games, jocs de les Terres Altes, amb tios alts i forts, llançant pals i pedres, allò, vestits amb faldilles, i sense calçotets. Per tant, sí, és espectacular com viuen el futbol a les Illes Britàniques i a Escòcia, en aquest cas. Imagina't, catòlics contra protestants. Són dues mentalitats diferents, dues religions, i això va ser espectacular. Tenia uns hooligans al costat que s'anaven emocionant i només empatonejaven. De l'emoció, el contents que estaven.
El que passa és que la primera experiència, la primera vegada que tu vas viure això, va ser tan extraordinària que la segona potser va ser una decepció.
La primera vegada que vaig anar a Escòcia amb un partit de futbol...
Aquesta que parlàvem ara, aquest partit històric...
Vaig tornar-hi els mals anys.
Sí, tu vas tornar després i no...
Sí, em faig gran i ja no me'n recordo les coses. Llavors vaig tornar-hi al cap d'uns anys, en aquest mateix estadi, vaig anar-hi amb companys, entre ells en Quique, a veure un Barça-Cèltic, un Cèltic-Barça, i també m'esperava tornar a recuperar sensacions. Allò de vegades les segones parts, no saps si sempre són fantàstiques, sempre són bones. I m'esperava que l'estadi del Celtic se'n recordés de mi, d'alguna manera, i no va ser tan així. Vaig trobar un nano, ho expliquen al llibre, però vaig trobar un nano que no em va reaccionar de la millor manera, i els aficionats, que ells per sobretot són del seu equip, han de lluitar com sigui contra l'equip rival, i també contra l'afició rival, i a vegades això et desmoralitza.
Tu eres rival, llavors, aquell dia.
Sí, una llàstima,
Doncs se'ns ha acabat el viatge, no ens queda gasolina per més, i
que
és,
bé,
és una llàstima, hauríem de...
M'ho he passat molt bé,
No, jo també. Potser podem continuar un altre dia, però recordem, la presentació serà dijous de la setmana que ve.
Dia 14.
14.
A les 8 del vespre, al Museu del Monestir, amb la Calessa, amb l'Enric Agut com a presentador, i farem petar la xerrada.
No us ho
I
perdeu.
I copa la cava, per qui vingui, a més.
Molt bé, corre, vola, viu. Gràcies, Rafel.
Un plaer.
Molt bon dia.
Gràcies, Carme.
Sant Cugat a Fons.